the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her head. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Molt bona tarda. Són les 17 hores. Avui és diumenge. Comença Música per al Record. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up. Com deia, molt bona tarda i millor diumenge a tothom. No serà que no ho haguéssim dit, però fixeu-vos, avui, 26 de febrer, estem a l'últim diumenge d'aquest mes que ha passat com un llamp, entre unes festes i altres, les Carnestoltes, per exemple, doncs no ens hem adonat i s'ha acabat pràcticament doncs, el mes de febrer. Haurem de demanar que li posin un fre a aquest temps, el temps que passa, està clar. En fi, com cada dia, generalment, doncs ens trobem que cada data, millor dit, té doncs, el seu event, la seva efemèrides, alguna coseta, circumstància, a vegades curiosa, a vegades més coneguda que altres, doncs que se celebra. I avui, 26 de febrer, precisament, se celebra el Dia Mundial del Festuc. Festuc, si algú que no coneix el terme en català, és el que en castellà es diu pistatxo. El festuc és un aliment amb molt bones propietats per la nostra salut. Es tracta d'un dels fruits secs més valorats de la nostra gastronomia, que ens ajuda a regular el nivell de colesterol, ai, aquest enemic que ja tenim gairebé tothom, a partir d'una edat, i a vegades més joves. Doncs assegura, ajuda a regular-lo, com diem, i a mantindre una bona pressió arterial, controlar el pes i portar una dieta sana i equilibrada. Conté proteïnes, vegetals, fòsfor, magnesi i potassi. I per aquesta raó contribueix a reduir la pressió arterial i també la freqüència cardíaca, sobretot en situacions d'estrès. Són una font de vitamina B6 que contribueix a reduir el cansament i la fatiga. També conté les vitamines K, E i B1. Hem de dir que és baix el festuc en greixos i en aquest sentit és el fruit sec potser que menys calories conté. I, a més, té un efecte a l'efecte d'emplenar, que et sentis ple. I, per tant, està indicat en dietes per baixar el pes. Millora i regula el trànsit intestinal i està considerat com un dels aliments més antioxidants que existeixen. És el millor fruit sec per la diabetes, ja que regula els nivells de glucosa en sang i millora la resistència a l'insulina. Com es pot veure, són moltes les avantatges que els festucs, encara que també hem d'afegir, que potser el seu preu és bastant elevat. Potser també pel fet de que la planta triga 7 anys més o menys en produir el seu fruit. L'àrbol del festuc és un dels arbres més antics del món. És originari de l'Àsia Menor i Occidental, on els arbres creixien de forma silvestre en les regions altes en el desert. Avui es pot considerar un fruit sec de caràcter universal i que es fa irresistible al paladar. Vaja, vaja, me'l fas tu. Ho sabíeu tot això, suposo. Doncs ja veieu, cal invertir potser una miqueta en salut. Visca el festuc, diríem, no? Doncs bé, avui és el dia en el qual se celebra precisament el fet de poder gaudir del festuc. També avui, després de fer aquesta introducció, ens toca saber a qui podem felicitar el dia d'avui. I direm, en primer lloc, que felicitarem aquells que ho veixin o ho celebrin en el dia en què es commemora el Dia Agrícola de Nevers, Sant Agrícola de Nevers, Sant Alejandro d'Alejandria, Sant Andreu de Florencia, Sant Diodoro, Sant Faustiniano de Bolonia, Santa Paula Montal, Sant Porfirio de Gaza, Sant Víctor Eremita, Beata Piedad de la Cruz, Beat Roberto Dru Cubroni i Sant Néstor de Magido. A tots ells, com fem cada diumenge, moltes felicitats i que tingueu tot allò que us mereixeu, si pot ser. Salut i felicitats. Anem a començar el nostre aspecte musical avui, continuant escoltant alguns grups dels anys 60. I avui ens toca amb un que potser aquí no es recordi molt ara mateix, quan us digui el nom direu i qui eren aquests, però us puc assegurar que aquí a Espanya, almenys més d'un, però almenys una cançó, va sonar molt i va ser un èxit. Hem d'afegir que aquest èxit ens va arribar de la mà, a menys per fer-se famós, conegut per tothom, diguem-ho així. Doncs, com dic, això va ser possible amb una versió que amb un EP, doncs possiblement seria això l'any 66, penso que sí, o 67, va ser una versió, com dic, que van fer els Mustangs. Aquest grup de casa, doncs que, bueno, que tots patim o ens sap greu que no els puguem escoltar potser més. Aquest grup que parlem es diu, es deia, diguem-ho així, The New Vaudeville Band, i va ser un grup creat per el compositor Geoff Stephens a l'any 1966 i va enregistrar la seva novedosa composició, i aquí ja comprendreu de quin tema parlem, Winchester Cathedral. Suposo que tots us en recordareu el dia del nom. Una cançó que va estar inspirada en les bandes de ball de la dècada dels 20 i una veu a l'estil del megàfon de Rudy Valley. Per la seva sorpresa, la cançó es va convertir en un èxit transatlàntic aquella tardor i va assolir el top 10, el top 10, en el Regne Unit i va ascendir fins al número 1 en els Estats Units. Inicialment, un grup d'estudi composat per músics de sessió, com ja hem explicat moltes vegades què és això, Stephens ràpidament va reunir un grup permanent fixe, diguem-s'hi, per continuar enregistrant i tocar shows en viu. The New Vaudeville Band va col·locar diversos singles en el top 40 d'Estats Units i en el Regne Unit també fins 1967, abans de dissoldre's. El grup ha estat revivit periòdicament des d'aleshores, això sí, sense la participació de Stephens. La versió original de New Vaudeville Band fa una reunió de músics d'estudi, com ja dèiem, específicament reunits per Geoff Stephens per enregistrar la cançó Winchester Cathedral, que ell mateix per altra part havia escrit i va produir. El disc, en definitiva, va vendre més de 3 milions de còpies. Còpies en tot el món, el que li va valdre la certificació de la famosíssima aquesta institució de la RIA, que ja hem comentat també moltes vegades, i, vamos, en el sentit d'obtindre un disc d'or. La pista, la cançó, en definitiva, també va guanyar el Premi Grammy a la millor cançó contemporània en 1967. La veu principal fou cantada per John Carter, abans de Ivy League, qui l'havia cantat amb una demo que s'havia fet prèvia de la cançó. i que Stephen va decidir conservar, possiblement per fer un llançament comercial posterior. Stephens no formava part del llançament, doncs, ni del grup oficialment, però va produir i va arranjar les seves gravacions i va escriure o coescriure gran part del material del grup i va seleccionar les melodies que tocava el grup. Un àlbum inicial de llarga durada d'aquesta formació fou publicat a finals de 1966 per Fontana Records, que també va tindre el títol de Winchester Cathedral. Aquest àlbum contenia la composició de Geoff Stephens i amb les Ritz, que portava per títol Hay un tipo de silencio, que a més ràpidament va ser versionada per un grup que es deia Herman Hermits, qui per cert va tindre un èxit amb aquesta cançó en la major part del món. Això passava a principis de 1967. Però la New Vaudeville Band i la seva versió de la melodia es va publicar com a single en Austràlia i Sud-àfrica i es va convertir en un èxit significatiu en les llistes dels dos territoris. Green Street Green fou l'últim èxit del grup. Un altre single, Bonnie and Clyde, es va publicar l'any 1968, però no va triomfar. Després d'una aparició molt breu en la pel·lícula The Bliss of the Mr. Blossom, el grup es va separar silenciosament. Penso que és bon moment, ja que hem parlat del grup i d'una cançó, que per cert l'hem escollit i hem explicat com la, almenys jo la vaig conèixer, suposo que com jo molta gent, a través d'aquella versió que hem dit dels Mustangs. Però el que volíem afegir o reafirmar és que és un grup que, a part d'altres títols, com hem explicat, va triomfar i èxit en Espanya amb la versió que hem dit dels Mustangs. Per tant, l'escoltarem amb la seva concepció original, interpretada per The Vaudeville, The New Vaudeville Band. Tema que, per si no us en recordeu, hem dit que es va enregistrar l'any 1966. Anem a escoltar-lo tot seguit aleshores. Aviam, què us sembla? I segur que la recordeu fàcilment.
My baby left town.
Ah, que sí, la recordava perfectament, suposo. Va ser una cançó, doncs, que potser per l'estil, també per la novetat del tema, no? No recordo fins aleshores que hi haguessin molts títols que cantessin les peculiaritats de la zona de Winchester i sobretot de la seva catedral. Bueno, el cas, com dic, és que va triomfar, es va escoltar molt i era agradable una miqueta, no?, amb aquest so retro dels anys 20, amb aquesta veu filtrada per un megàfon d'aquells d'aleshores. Bé, hem de continuar endavant i, mireu, pensava, al veure el nostre pròxim grup, de que durant no diré els finals, però sí, el segon quinquenni dels anys 60, doncs, per part de molts grups, va haver-hi, doncs, una mena de, com ho diria jo, de dèria o d'aspiració, millor potser, de fer cançons i temes que incloessin d'alguna forma temes clàssics o pseudoclàssics. Bé, en aquest cas parlarem d'un grup que penso que, si no va ser el primer, com ara explicarem, era dels primers. Parlem de Moody Blues. Moody Blues fou un grup del Regne Unit que es va formar a Birmingham l'any 1964. La seva primera veu fou Denny Lane, que més endavant seria company de Paul McCartney en Wings. Us en recordeu, no?, de Wings i de Paul McCartney, lògicament. Evidentment, participaven al grup, doncs, altres, com era el cas de Graeme Edge a la bateria, Ray, flauta i veu Clint Warwick, baix i veu Mike Pinder, en els teclats aquest últim. Els seus començaments, quan van començar, van ser com un grup, una mena de banda, diguem-ho així, de rhythm and blues, típica de l'Anglaterra de l'època. Van treure el seu primer single, Still Your Head Away, en setembre. No fou fins al seu segon single, Go Now With The Moody Blues, quan van provar, doncs, lo dolç de l'èxit i de vendes, el que els va permetre sortir de gira, fer les Amèriques i editar el seu primer LP de Magnificent Moody's Go Now in North America. Després del seu primer disc, Denny Lane va cedir el seu lloc a Justin Hayward, que era guitarra i veu, i també es va incorporar al grup un tal John Lutz, que era baix. El seu segon treball, Days of Future Past, de 1967, va representar un enorme canvi de plantejaments musicals i un enorme èxit. Avui és considerat un dels millors discos de la història, havent-se reeditat moltes ocasions. El disc contenia una de les seves cançons més exitoses. No vull dir-ho perquè suposo que ja us la imagineu, però per si de cas obligat és citar-la. Parlem de Nights in White Satin. La concepció del disc fou un cúmul d'encerts i de casualitats. La companyia discogràfica buscava alguna versió rock de la sinfonia d'Antoni Dvořák, que era ni més ni menys que la sinfonia del Nou Món. Pretenien amb això potenciar i rentabilitzar els nous aparells estèreo dels estudis. Els Moody Blues no tenien coneixement de la sintonia, perdó, de la sinfonia, i amb una molt bona vista del productor Tony Clark el van convertir en una obra personal amb l'orquestra perfectament ensamblada. Un àlbum conceptual que va ser el disc més representatiu de lo que en aquells moments es va denominar rock psicodèlic. La resta, diguéssim, per abreviar, és història. Amb els Moody Blues funcionant fins al segle XXI, en canvis, com va ser el cas de Mike Pinder, que va deixar el grup, Ray Thomas es va retirar de la música i altres reconversions, doncs, podem dir que es van reconvertir alhora amb uns clàssics del rock. Segons la seva fitxa, Moody Blues continua en actiu. L'últim disc publicat en el que tenim coneixement és de l'any 2003, amb un títol que es diu December. Crec que és bona cosa que recordem aquest tema, i en aquest sentit, per cert, afegir que el tema que escoltarem, per si no ha quedat clar, és Nights in White Satin, Noches de Blanco Satin, disc enregistrat, en aquest cas, l'any 1967. Tot seguit anem a escoltar-lo i a recordar-lo, perquè penso que hom el coneix i és fàcil que la gaudiu en la seva interpretació i en la seva música. Anem a escoltar-la tot seguit.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Say anymore, 'cause I love you.
Molt bé, suposo que la recordàveu perfectament. Per cert, seria convenient dir-vos, potser, que quan la vaig escoltar en el seu moment, hi havia un disc en el qual el tema durava una miqueta més. Això era per motiu de que hi havia, enmig de la cançó, com hem vist que fa aquesta baixada de música, per continuar amb el tema, doncs en la qual parlava una persona i se sentia més aquesta mena de música, diríem que d'estil clàssic, i orquestrada com la música clàssica. I que, bueno, després, suposo que per raons comercials, per evitar que superés els 5 minuts, no tinc altra explicació, doncs van fer aquesta versió que dura 4 minuts i 25 segons. Dit això, doncs, bueno, ja m'ha escoltat Nights in White Satin, per Moody Blues. Hem citat abans d'això, hem citat un grup, que era Herman Hermits, us en recordeu. Herman Hermits, doncs, va ser un grup de rock popular en els anys 60, sobretot a Manchester, Anglaterra. Foren part del que es va denominar invasió britànica dels anys 60. I el seu líder era el carismàtic Peter Noone. A mitjans de la dècada dels 60 van assolir gran èxit amb una versió d'Uptempo, dit així, del tema de Sam Cooke, Wonderful World. El grup es va formar a principi dels 60 en Kate Upwood a la guitarra, Carl Green, baix, Derek Leck, Leckenberry, guitarra i veu, i Barry Bean, Whitworm, a la bateria. Després els hi va unir el dit citat Peter Noone, que feia la veu principal. Malgrat que Noone era el membre més jove del grup, 16 anys, però tenia una gran experiència com a actor, bé de tu, per l'edat que tenia, per haver actuat en una sèrie britànica de Coronation Street. El grup va aconseguir col·locar ràpidament diversos singles en la llista de popularitat, tant en el Regne Unit com en els Estats Units. Va aconseguir el seu únic número 1 en el Regne Unit amb el single I Am Into Something Good, a més de que varen aconseguir èxit com I Am Henry VIII, I Am Mr. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Es van també presentar en repetides ocasions en el show, en el Ed Sullivan Show, i ho van fer de forma molt exitosa. Van anar a assolir el seu màxim de fama entre els anys 64 i 65. Fou durant aquest any que van aconseguir col·locar 7 de les seves cançons en el top 10 de les llistes d'Estats Units. Fou cap a 1966 que la popularitat del grup va començar a decaure una mica, malgrat que encara van tindre un èxit més amb una cançó molt curiosa que havia que sentir-la per potser entendre el significat o què volia dir. Parlem de No Milk Today, que és tot un clàssic. Un últim intent de There's a King of Hash, la seva imatge i pop molt digerible i suau, no va aconseguir, en aquest cas per Herman Hermits, doncs superar o sobreviure, millor dit, a l'era psicodèlica, que és el que venia després. Ho van intentar amb un disc que es deia Blaze i amb un material doncs ben rebut per la crítica, però la crítica a vegades no és suficient si no hi ha massa promoció, i com va ser el cas, mancat de promoció, no va ser un èxit de vendes. Peter Noone, que hem citat, va deixar el grup l'any 1971 i va llançar el seu primer single, Oh You Pretty Thing, escrit per David Bowie, que també, a més, toca el piano en la cançó. La resta continua amb el grup amb poc èxit fins 1974, en què es va desfer. Diversos membres del grup han estat des d'aleshores fent actuacions amb el nom de Herman Hermits, però hem de dir que sense massa èxit. i tenint problemes, com a vegades o sempre passa, entre ells per als drets legals d'autor i de nom. Derek Legg, Leckenberry, va morir el 4 de juny de 1994 a causa de la malaltia de Hodgkin. No parlem més d'aquest grup, que malauradament, com sabem, va desaparèixer, però va recordar precisament aquest tema curiós, que és de l'any 66 i que va ser exitós, i aquí també, en el nostre país també, i és curiós de que aquí a Espanya arribessin aquests discos, però estem, com ja vam parlar, en aquesta època en què, tot i la situació del país, en començava a entrar música de fora i música jove, música que enganxava. Per tant, hem escoltat tot seguit doncs el No Milk Today, que és un enregistrament, i la cançó de l'any, com hem dit, 1966. Anem a escoltar-lo. Aviam què us sembla. Penso que és agradable d'escoltar, francament.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out into day. This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for all, a symbol of the dawn. A symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay tonight and today.
Com han pogut comprovar, efectivament es tracta d'una música agradable, com dèiem, i a més ens dona peu, potser, doncs això ho dic jo, espero que ho comprengueu, a donar una miqueta de marxa enrere en el temps, i penso que és hora d'escoltar amb un grup, també doncs, de Londres, anglès, o del Regne Unit, que potser és més correcte, i bueno, gaudir d'aquesta música, perquè això recordareu que, com hem dit, en el decurs d'aquest temps que portem ja alguns anys escoltant música dels 60, que en aquests anys, sobretot més cap enrere, cap endavant, doncs els grups, les bandes aquestes o conjunts, doncs tenien sempre la idea d'aconseguir un tema instrumental doncs que arribés al públic, que fos comercial. Era una aspiració. En fi, el cas és que molts ho van fer. Aquí hem escoltat, per exemple, doncs, temes instrumentals de grups com els Idex, els Mustangs i també grups doncs, estrangers, lògicament. Bé, el cas és de que va haver-hi altres grups que també hem escoltat aquí que van ser bàsicament instrumentals o almenys durant una època de la seva activitat. En aquest cas parlem d'un grup que m'han dit del Regne Unit que tenien per nom i van treballar doncs, si no menteixo i ara ho direm més tard fins als anys 90, The Shadows. The Shadows fou un grup de rock originari de Londres, Anglaterra, i es va mantindre actiu en la dècada, com han dit, dels 60 fins a la dels 90. Entre els seus èxits es troben singles com Move It, de 1958, Let Me Be The One, que van, per cert, quedar segons amb aquest tema en el Festival d'Eurovision a Estocolmo l'any 1975, tot i que ara mateix us direm qui va ser el més per mi, i penso que per molta gent l'èxit més gran de la seva vida artística. Però abans volia fer un apuntament, i és que han dit que era un grup instrumental, crec que ningú ho discutiria, però no és menys cert que durant algun temps van estar, doncs, per exemple, amb Cliff Richard com a cantant i van editar quantitat de discos en el qual doncs, intervenia la veu d'aquest senyor, Cliff Richard. Dit el que hem dit anteriorment, ara sí podem avisar-vos de quina és la cançó que escoltarem tot seguit i que es correspon lògicament, o evidentment això volem establir, en el seu pernil, per nosaltres, més gran èxit que encara s'escolta 60 anys després. Bueno, en tot cas, continuant amb el tema dels Shadows, va ser que una influent banda instrumental britànica, i arrodolint una miqueta l'ho expressat, doncs una de les especials o principals referències musicals van ser ells, sobretot en els anys previs a l'explosió beat del Regne Unit, que estava formada, aquest grup, per els guitarristes Brian Robson Rankin, més conegut com Hank Marvin, que havia nascut el 28 d'octubre del 51 a Newcastle, Brass Welk, Hank Marvin, nascut el 28 d'octubre del 41 també a Newcastle, hi ha un petit error, el Bruce Welk, que han dit, aquest va néixer a l'any 41 però el 2 de novembre, i a Sussex, el baixista Terry Jett Harris, que va néixer el 6 de juliol del 39 a Londres, i el bateria Tony Meehan, nascut el 2 de març del 43 també a Londres. En la seva adolescència varen formar un grup de skiffle denominat The Railroads. Poc abans de traslladar-se a Londres, on varen actuar amb els Five Chestnut. L'any 59 varen canviar el seu nom per el The Shadows, per evitar coincidències amb el famós grup de Shul estadounidenc. El fenomenal guitarra líder Hank Marvin es va convertir amb la seva llegendària Fender Stratocaster amb un dels herois dels aprenents a guitarrista del rock and roll. Entre ells podem citar a Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, Mike Oldfield i Ritchie Blackmore. Aquests que els imitaven en els seus inicis per procedir i disfrutar de les sis cordes. Apache, que l'han citat abans, és un tema que va escriure el compositor Jerry Lordan i enregistrat amb anterioritat per Bert Whedon, que va arribar al número 1 en el Regne Unit. Això passava el mes d'agost de l'any 1960 i que es va convertir en el grup en estrelles, més enllà del treball o del treball que van fer en un moment determinat amb Cliff Richard, com hem citat i hem comentat abans. Es dona la casualitat de que qui tingui el disc veurà que la cara B era una estupenda adaptació de la peça tradicional Quartermaster Storm. L'explosió del beat britànic amb bandes modelades, amb sons derivats de les guitarres i ritmes de les Jadows, va coincidir amb un retrocés en l'atractiu comercial per al grup, que va terminar per separar-se, en aquest sentit, l'any 1968. Tony Meehan, un dels membres, va traspassar a Paddington, a Londres, el 28 de novembre de l'any 2005, després de patir un traumatisme craneal, ja que va caure. Tenia aleshores 62 anys d'edat. Harris va traspassar a Winchester per una malaltia lletja el 18 de març de l'any 2011. Tenia 71 anys. En l'any 2019 va sonar aquesta cançó, el tema Apache, amb la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Venganza bajo cero. Brian Lukin va traspassar el 8 d'octubre de l'any 2020, als 81 anys d'edat. Dit tot això, i veient com no pot ser d'altra manera, que la vida és vida i tots passem, anem a recordar, crec que val la pena, aquest famós tema i èxit mundial de The Shadows, com és Apache. Anem a sentir-lo tot seguit. Espero que el gaudiu i que realment, quan l'escolteu, qui no piqui de dits a la taula, doncs sentint com si fos un cavall apache qui corre, doncs ja m'ho direu. Realment és un molt tema. Anem a sentir-lo. Shadows, 1960. Bueno, que heu sentit el cavall com corria. Però bueno, això, evidentment, va haver-hi alguna versió posterior, lògicament, que tenia una lletra i que es cantava. Però, en qualsevol cas, podeu coincidir amb mi que és una música molt apropiada i sensacional pel seu moment. Avui dia no sé si hi ha masses grups en aquest nivell o en aquesta línia. Francament, no us ho sabria dir, però si més no, en aquells moments això ens va acompanyar a molts. I no només amb aquestes cançons, aquesta, per exemple. Recordo, sense només a nivell de títol, que hi havia un grapat de temes de The Shadows, a qual, doncs, més atraient, diguem-ho així. Per exemple, doncs hi havia un que estava en un altre disco, en un altre single, normalment Shadows, fins on jo conec, doncs publicaven singles, dos cançons, i hi havia un altre, com dic, que és un tema, per mi, impressionant, que penso que quan adolescent, si l'escoltes, doncs t'enganxa. Parlo d'un tema que es titulava Guitar Tango, també d'ells cançó molt maca. Però bueno, hem de continuar i precisament doncs no se n'anirem d'Europa, no. Dic això doncs perquè parlarem tot seguit d'un grup que, tot i que sempre procurem donar poques dades, no sé si siguin poques, abreujades per escoltar música i entendre el context de l'època, doncs bé, aquest que parlarem, que és Aphrodite's Child, doncs hem de donar alguna dada més. Però bueno, ens servirà, si més no, per escoltar un tema d'aquest grup, que també va ser molt celebrat i que aquí es va escoltar molt. Per exemple, el que, encara que ho diguem després, ho podem avançar, doncs tenia cançons com aquesta que escoltarem avui, Five O'Clock, però qui no se'n recorda, per exemple, de cançons com Llàgrimes, la increïble veu del senyor Demi Roussos, que no era aleshores encara el Demi Roussos que vam conèixer fins que va traspassar, sinó que era un senyor, us juro que de veritat, superprim, però amb la mateixa veu, gairebé angelical, amb aquest to increïble. Bé, el cas és que anem a parlar de Fred Childs, que va ser un grup musical de rock progressiu, integrat per membres originalment grecs i format en França l'any 1968 per Vangelis Papathanasiou als teclats, Demi Roussos, que feia el baix i les veus, Loukas Sideras, percussió a les veus. A ells es va afegir posteriorment Anahiros Silver Koulouris, que feia la guitarra i antic col·laborador en el seu país d'origen, Grècia. Papathanasiou i Roussos havien tingut èxit prèviament en el seu país en els grups, per exemple, de Formings, el primer, i The Idols, We Five, el segon. Varen decidir reunir-se amb Sideras i Koulouris en 1967 per formar un nou grup, que a vegades doncs es referien a ella com The Papathanasiou Set, i hem de dir també que la seva primera gravació com grup fou en el disc de Shows Romanos In Concert and In Studio, en el que varen tocar quatre cançons amb el nom o sota el nom d'Evangelis and His Orchestra. Aquest mateix any van enregistrar una maqueta amb dues cançons, Plastic Nevermore i The Other People, que fou enviada com a demo a la discogràfica Philips. Aquesta es va quedar impressionada amb la maqueta i la casa discogràfica els hi va proposar provar sort a Anglaterra. L'any 1967 es va imposar a la dictadura militar de la dreta en Grècia, tal com van haver de fer altres artistes grecs. El grup també va decidir abandonar el seu país per viatjar cap a Londres, seguint els consells de la discogràfica Philips. Aquesta decisió no va tindre, o sigui, no li van faltar problemes, lògicament. Koulouris va tindre que romandre a Grècia, ja que tenia que complir el seu servei militar, mentre que la resta del grup li va ser impossible arribar a Londres al no disposar de permís de treball. Això per entrar només al Regne Unit, i van tindre de quedar-se, per tant, en la ciutat de París, degut a una vaga de més de transport, i obligat a viure els aconteixements allà, a París. Degut, com hem dit, a la vaga, i això els va deixar doncs, absolutament col·lapsats. La vaga era pels esdeveniments de la vaga estudiantil de maig del 68, que es van produir, de fet, aleshores, allà a França. En París, mentre estaven a París, van signar un contracte amb Mercury Records, adoptant el nom d'Aphrodite Childs, i van realitzar el seu primer single, que precisament ara ho comentàvem, era el Rain and Tears, una adaptació del cànon en re major del músic germà alemany del segle XVII, Johann Pachelbel. Amb aquesta cançó es van convertir en una sensació a França, malgrat que la cançó no estava cantada en francès. En octubre de 1968, el grup va realitzar el seu primer àlbum, End of the World, que és una barreja de cançons pop, psicodèlic i balades a l'estil de grups com Procol Harum o The Moody Blues, cançons familiars perquè els hem escoltat, oi? Bé, el grup va començar una gira per Europa i en gener de 1969 van enregistrar un single cantant en italià per al Festival de San Remo, en el que, però, no varen participar al final. El seu següent single fou I Want to Live, una versió d'una cançó que, bueno, els que tinguin alguna edat segur que recorden, perquè es deia Plaisir d'Amour, del compositor francès del segle XVII, Jean-Paul Egide Martini, perdoneu, per l'enregistrament del seu segon àlbum. El grup es va traslladar als Estudis Trident de Londres. El primer single d'aquest nou àlbum es va titular Let Me Love, Let Me Lie, i va sortir al mercat en octubre, mentre l'àlbum Five O'Clock sortia a la llum en desembre de 1969. Aquest àlbum contenia una barreja de gèneres que anaven des de la balada de l'exitosa cançó titulada Al igual que el disc, el country rock. Després del seu segon àlbum, el grup va tornar a realitzar una gira, aquesta vegada sense Evangelis, que va estimar-se més que romandre a París per enregistrar la banda sonora de la pel·lícula Henry Chapier Sex Power. Evangelis va ser substituït per Harris Chalkitis. A 1970 va finalitzar amb la promoció del seu àlbum publicat amb el llançament de l'agost del senzill Spring, Summer, Winter and Fall. A finals dels 70 van començar a registrar a París una adaptació de l'Apocalipsis, que seria el seu tercer àlbum, que tenia doncs tres sisos d'Apocalipsis of John de 13-18. Silver Koulouris va acabar el seu servei militar i va tornar a ajuntar-se amb el grup, però les relacions entre els membres del grup ja no eren tan bones en aquell moment i van empitjorar a lo llarg de l'enregistrament del disc. Realment aquest disc era un àlbum conceptual, aquest del 666, que estava basat en un llibret del lletrista grec Kostas Ferris. La música d'Evangelis que va crear per aquest disc era molt més psicodèlica i orientada al rock progressiu que l'havia enregistrat el grup fins aquell moment. Això no va sentar bé a la resta de membres del grup, que desitjaven continuar amb la direcció pop que els va dur fins a aquell moment a l'èxit. Per aleshores, Russos ja preparava la seva carrera en solitari, enregistrant el seu primer senzill. We Soul Dance, amb Sideras a la bateria, per al seu primer àlbum On the Greek Side of My Mind, editat en setembre del 71. Vangelis, mentrestant, enregistrava la música per una altra sèrie documental, L'Apocalipsis de los Animales, el temps que treballava en un single al costat de la seva nòvia, Vilma Ladopoulou. El guitarrista Kouloris, fent servir el seu pseudònim de Alfa Beta. I amb aquestes eines direm que per quan el doble LP 666 va sortir al mercat a principis del 72, després d'haver estat retingut, durant cert temps per la casa discogràfica per desacords en el seu contingut musical, el grup ja estava separat. Aphrodite Child va vendre al voltant de 20 milions d'àlbums en només 5 anys de la vida. De la vida d'ells com grup, està clar. Vangelis i Demis Roussos van seguir les seves exitoses carreres en solitari, i Roussos com a cantant pop i Vangelis com un dels pioners del gènere New Age. Kouloris va treballar amb els dos ocasionalment. Loukasideras va continuar una carrera en solitari menys exitosa que la dels seus companys, i van realitzar l'àlbum Rising Sun després de la ruptura també. Realment penso que paga la pena que escoltem una cançó d'aquesta gent, que recordem la música de Vangelis i sobretot també, com no, la veu de Demis Roussos, que només la podem recordar a través dels seus vinils. Per tant, diria jo que és bona hora perquè escoltem el disc aquest que porta per títol, doncs, Five O'Clock, de l'any, ja ho hem dit, 69. Anem a sentir-la tot seguit. Perdoneu que talli la música, és que acabo de donar-me'n que se'ns ha acabat el temps. Per tant, permeteu-me que us acomiadi fins al pròxim dia, en el qual doncs tornarem a escoltar aquesta cançó sencera com Déu mana. Gràcies per la vostra audició i us espero el diumenge que ve. Una abraçada a tothom, salut i feina. Fins diumenge. Adéu.
So I go back to the years that have passed me by.
noches, familia. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Buhardilla BR desde la 91.6 de la FM, desde el Prat Radio, mi lugar en el mundo. Recibir mis mejores deseos desde esta mesa y este micrófono de esta vuestra emisora. Ya sabéis, yo soy Blanca Rosa.